Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ara que estrenem més i que sembla que la primavera hauria d'arribar en tot el seu esplendor, em ve al cap una de les dites més populars referents a aquest mes de maig. El maig, cada dia un raig.
L'aigua i la vida.
I encara que sembla que el mes de maig ha començat fent honors a la dita per les pluges d'aquest cap de setmana, no hem de perdre de vista que, tot i així, l'estiu és a tocar i cal que siguem prudents si no malbaratem l'aigua amb consum irresponsable o, per exemple, per causa d'instal·lacions en mal estat, que és del que us vull parlar avui. El sector domèstic representa aproximadament el 65% de la demanda d'aigua a una ciutat com Barcelona i, malgrat la tendència a la reducció del consum en els darrers anys, la ciutadania té una gran responsabilitat en la seva gestió. És per això que mantenir les instal·lacions de casa en condicions és un dels factors més importants a tenir en compte. Per exemple, tot reparant les aixetes o petites fuites d'aigua tan aviat com les detecteu. Heu de tenir en compte que una aixeta que perd una gota per segon té una pèrdua de 1.000 litres al mes. I potser a algú li pot semblar poc, però 1.000 d'aquí i 1.000 d'allà és un gran estalvi. De moment, seguiu gaudint dels ratxos d'aigua del maig, que són el presagi d'un bon estiu.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Necessites algun producte de Salut Natural per Tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel. L'Àgora. De dilluns a divendres a 17:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació. Tarannà Viatges amb Sentit patrocina Missió i Vocació.
Hola, bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Els dilluns a aquesta hora parlem del propòsit i de la raó de ser de les empreses en el seu entorn i aquesta temporada especialment la dediquem a la crisi del Covid-19 i com les empreses estan fent front a aquesta patacada que afecta tant a la part emocional com a la part econòmica. Avui tenim el plaer de saludar Esteve Julià, fundador i director de Fit Forever, una empresa catalana creada fa 32 anys. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Dintre del que es pot entendre per bé, sí, encara estem aquí, que ja és molt.
Molt bé. Com portes el tema d'anar amb la mascareta i aquests canvis d'hàbits que...
Bueno, jo crec que això és lo de menys, no? Jo crec que si tothom complís les tres normes bàsiques aquestes, tots ens aniria millor, no?
Molt bé. Per posar en context també a l'oient, què és Fit Forever? Quan neix? Com neix?
Bueno, Fit Forever neix arrel de una gent inquieta, emprenedora, no?, que en diem aquí, i que en definitiva vam descobrir una màquina que en el seu moment es feia servir només a nivell terapèutic i molt concret, amb alguna clínica a l'estranger, una mica el que vam aportar nosaltres vam ser pioners en transportar el que era una màquina que es feia servir, un aparell de massatge en concret, que es feia servir a nivell terapèutic, doncs li vam treure tot el que era la part relacionada amb el món de l'estètica. Uh-huh. No? I una mica el que vam fer va ser buscar l'inventor de la màquina, que és un doctor kinesioterapeuta francès, jo diria que ens vam enamorar tots. Ell de nosaltres d'ell, de la seva màquina, i el que vam fer va ser posar-la a vendre-la a tot el món, no?, per diverses aplicacions, però diguéssim que l'aplicació estrella va ser l'eliminació, diguéssim, de la cel·lulitis, no?
Uh-huh. Veu tenir competidors a l'inici o durant un bon temps veu estar...
Bueno, la veritat és que quan ets pioner, no?, com que vas marcant pista, no?, vas davant, doncs en aquell moment no. En aquell moment érem, no?, fa 32 anys, la veritat és que no teníem competència directa, no? Uh-huh. Això ens va permetre, desenvolupar un pla que en definitiva vam ser també pioners en telemàrqueting, no?, el que en deien abans, el telemàrqueting, venda per telèfon, ens vam fer prou coneguts, precisament, gràcies a la ràdio, també. Uh-huh. I es va fer tota una estratègia de màrqueting per donar a conèixer el producte, que a la vegada era un producte molt bo. La veritat és que era un producte molt bo i el fabricàvem a França.
Es continua fabricant a França?
No. Vull dir, l'inventor és francès... Uh-huh. I quan ell es va jubilar, nosaltres vam vendre la màquina durant quasi 15 anys amb exclusiva mundial, i, es va anar prou bé, però quan el doctor aquest es va jubilar, li vam comprar, diguéssim, la patent, i llavors vam dir, si hem de fabricar, ho fabricarem a casa. Uh-huh. I llavors ho fabriquem a Sabadell, des de fa, ja fa 18 anys, vull dir que ha sigut tot una aventura, no?, de passar de ser, com un distribuïdor, per dir d'una manera, no?, a ser el fabricant i a vendre-la a molts països del món.
Mm-hmm. Fit Forever és el nom de l'empresa?
Fit Forever és el nom de l'empresa, mm-hmm. Però la veritat és que el producte estrella, no?, és el Master Plus, no?, i el primer, l'aparell original, es deia Master 33. Uh-huh. I després, quan el vam fabricar aquí, diguéssim, el Master Plus és la versió uh-huh. que vam crear aquí, que vam millorar, evidentment, quatre coses que tenia la màquina, però conserva el disseny original perquè és una màquina única al món, no? I tant és així que ens l'han copiada com 20 vegades, no? Llavors, no teníem competència... I ara, en tenim molta, però, diguéssim, el que se'n diu deslleial, però, amb el sistema de les còpies xines que ja coneixem tothom, no?
Que aquí, imagino, és on canvia dràsticament tot en general, el model de negoci en quant a fabricació, comercialització, no? Quan comences a veure que països d'estranger t'estan copiant literalment.
Bueno, la veritat és que nosaltres la competència ens ha vingut no solament per les còpies xines, sinó que el canvi de negoci ha sigut internet. Uh-huh. O sigui, internet ha canviat el món, no?, per tothom. I, evidentment, a nosaltres ens va canviar. Nosaltres vam passar de ser una empresa amb un màrqueting molt recolzat en mitjans, no?, com podia ser revistes, ràdio, premsa, el que es feien esdeveniments aleshores... I tot això a internet s'ho ha carregat. Vull dir, jo dic carregat perquè verdaderament ha sigut una, no? Una aniquilació de lo que són la majoria de mitjans tradicionals. Mm-hmm. Però ara n'hi ha d'altres. Vull dir, ara tot és... hi ha xarxes socials, hi ha una sèrie de, no? d'estratègies a internet que doncs, tens que ser-hi i tens que lluitar per estar-hi. I nosaltres, des del primer moment que va néixer internet, també ens hi vam posar, ens vam pujar al carro, però bueno, tot és reinventar-te, en definitiva.
Fit Forever seria com el teu fill o la teva filla, no? 32 anys després sí. Continues al peu del canyó. Quan sí, vas crear sí. Fit Forever, imaginaves a dia
home,
d'avui...
Home, si m'ho hagués imaginat, potser ja no ho hagués fet, no? Perquè a vegades t'imagines, no?, emprens una cosa i, bueno, potser tens la voluntat, no?, de que sigui, no?, vagi cap a un camí i després penses, bueno, doncs això un dia s'acabarà, però jo crec molt en la feina ben feta, no? I llavors, aquí a Catalunya, precisament, tenim un... Diguéssim que dintre del que és el territori espanyol, Catalunya sempre ha sigut un referent, no?, de feina ben feta, i això és molt important, no? Llavors, mm-hmm. bueno, si vam començar, vam pensar, bueno, a veure què dura, i, bueno, todavía estamos. Vull dir que...
Les hauràs vist també de tots colors, imagino...
Bueno, de tots colors, i la veritat és que, a veure, sempre ens ho mirem d'un punt de vista optimista, no? Les hem vist de tots colors, el que és, si tinguéssim una bàscula, no? Diguéssim que el bo pesa molt més que el dolent, no? Però sí que també tenim que dir, doncs, que el que és Espanya en general... segueix sent un país de pandereta, no? Mm. Vivim de la indústria turística, no? O sigui, del turismo, del sol i playa, i això, qui digui el contrari, doncs miente. I el que és la indústria, la gent que verdaderament doncs, lluita per tirar altres sectors endavant, doncs les passa bastant malament. No mm-hmm. té cap recolzament, no? I llavors, doncs, bueno, estem fabricants de tot tipus de coses. Tinc a dir que hi ha fabricants de productes verdaderament molt bons i molt ben considerats en diversos països, però que, en canvi, és gràcies a la seva emprenedoria i a la seva dedicació. Mm-hmm. No ha sigut mai perquè... Vull dir, aquí és molt maco, no?, anar a inaugurar la fàbrica de tal, normalment quan ve una multinacional, no?, quan ve un monstru d'aquests que ve, no?, de fora, i de 500 lugares de treball i tal, després no paga impostos aquí i tothom aplaudim, no? I, en canvi, doncs, quan una empresa d'aquí, petita, mitjana, doncs, s'hi deixa la pell, doncs, bueno, passa desapercebuda, no? Llavors, mm-hmm. nosaltres, doncs, bueno, jo agraeixo, doncs, la deferència d'estar aquí avui perquè, realment, hauríem de tenir més veu mm-hmm. el que som el petita i mitjana empresa des d'un punt de vista de què representem, no?, en el teixit empresarial. I ara, amb el Covid, es notarà i molt.
Com us va agafar el Covid? El mes de febrer ho veiem que tot estava passant a la Xina, que estaven començant a morir i pensàvem que aquí no arribaria i va arribar. No sé com us agafa o com t'agafa tu personalment.
Bueno, a veure, el que és el caràcter... Bueno, jo diria que sobretot llatí, no?, que ho veiem tot d'una manera més, no?, com més amb la distància, ens ho mirem més així, no, esto está pasando en tal sitio, doncs bé, doncs, bueno, tenim el que tenim, no? Vull dir, nosaltres ens va enganxar, doncs, com tothom, nosaltres la temporada alta comença al febrer, no?, tenim altres productes, evidentment, perquè som especialistes, doncs, en presoteràpia, en vacunteràpia, o sigui, tenim arrel, gràcies a l'èxit del Master Plus, no?, que és un producte que funciona molt bé, doncs hem arribat doncs, a fabricar o a ser distribuïdors d'una empresa francesa, per exemple, no?, de màquines molt bones, no?, sempre centrats en el que és aparatologia, però sempre producte de molta qualitat i fabricat a Europa, o sigui, res xinès. No? Aleshores, nosaltres quan ens agafa això... Pues et pots imaginar que arrencant l'any amb totes les previsions doncs, de fabricació i tal, que et diguin tot el món a casa, doncs és un dalt a baix important, com a la majoria de petits emprenedors i autònoms, no?, que ens va enganxar tots doncs, amb els pixats al ventre.
Jo, de fet, tinc amics que es dediquen com a autònoms a diferents sectors i alguns em deien, he estat 3 i 4 setmanes i alguns inclús 2 mesos sense rebre ni una trucada de feina. Vosaltres, com que ja us havíeu anticipat a l'era internet, el que podia quedar enmig del Covid, veu arribar a aquests extrems a dir, escolta, que potser hem de baixar la persiana o ja sabem afrontar crisis perquè ho havíem fet anteriorment?
Bueno, jo sempre he practicat allò de que rendir-se no és una opció. Con lo qual, això no va passar mai pel cap, no?, de rendir-nos. I, és més, nosaltres fa el 2016 vam inventar una màquina per fabricar ozó, i me'n recordo que quan la vam començar a vendre tothom ens deia, bueno, i em deien a mi personalment, i jo perquè vull desinfectar, no? Vull dir que ens deien, escolta'm, ja no em gastaré 1.500 euros en una màquina per desinfectar, i perquè l'ozó està demostrat doncs, que bueno, és diguéssim, el desinfectant diguéssim, més potent, el seu gas, doncs, té unes qualitats que no tenen els líquids desinfectants, no? Doncs jo diria que quasi ens la vam menjar amb patates, aquella màquina, perquè, bueno, vam anar venent, sin pena ni glòria i tal. Què va passar el 15 de març? Doncs les que estaven al magatzem van desaparèixer en 2 dies, concretament, i llavors tothom trucava. Escolta'm, aquella màquina que tenies... Bueno, sí, el problema és que no podíem fabricar, perquè, clar, no tenies estoc, diguéssim, de tota la matèria prima. I el que diem sempre de la gent aquesta especuladora, no? Vull dir, tenim coneixença de gent que van aprofitar i que ha sortit als mitjans, van importar màquines d'ozono de Xina, sense cap tipus de certificació sanitària, sense res, i jo conec un cas que, bueno, el primer mes, des del 15 de març al 15 d'abril, van vendre 6.400 màquines d'ozono. Evidentment, una empresa amb un col·locada molt típica aquí a Espanya, no?, amb un apartat de correus, no? Una societat fantasma, i aquest senyor, bueno, pues el dia que el busquin, adiós muy buenas. Les empreses d'aquí, els que estem aquí tot el dia doncs, donant el callo i amb noms i cognoms, no? I amb una seu social com cal, són els primers que per qualsevol cosa ens mereixen. No? Aleshores, doncs, bueno, ens va agafar per un costat, com a tothom, no? A traspié, però, bueno, ens anem sortint, hem modificat tota l'estratègia, no? Però està sigut molt dur, molt dur.
Un cop van passar les 2-3 primeres setmanes crucials del Covid, on tots vam estar tancats a casa, es van començar a publicar titulars de la crisi és una oportunitat, el teletrabajo és una oportunitat, que potser per alguns sectors ho és, i...
Sens dubte, sens dubte.
Generacions joves, però fins a quin punt la crisi és una oportunitat?
A veure, jo crec que això, com que ho deien els xinos fa molts anys, doncs mira, tothom, allò que està tan de moda de les frases fetes, no? Però jo crec que, a veure, l'oportunitat és segons ho miris. Espanya és un país amb una regulació, una normativa, ara si parlem de paratologia, doncs complicada, no? Vull dir, els que fabriquem aquí alguna cosa, igual passa amb laboratoris cosmètics, vull dir, tot el sector del beauty, per exemple, qualsevol cosa, els antialèrgics, totes les coses, vull dir, admiren molt, no? Uh-huh. I, en canvi, qualsevol especulador, oportunista, que en aquest cas sí que és l'oportunitat se convierte en oportunismo, el que fa és que s'aprofita d'aquest mercat i on hi ha unes normatives doncs, que només fan complir en el d'aquí, i nosaltres doncs, bueno, molts anys hem lluitat, doncs, bueno, els fabricants de màquines, 4, perquè som 4, inclús a nivell mundial, no és que n'hi hagin molts, ens hem queixat sempre del mateix. Vull dir que no hi ha una defensa de lo que és el fabricant nacional, sinó que, bueno, aquí pot venir qualsevol, vendre el que sigui, sense certificacions. Ara, llavors, si passa alguna cosa, el que van a buscar és el fabricant que tenen més a la prop. I això, doncs, bueno, evidentment, amb això lluitem. No? O sigui que, a part del Covid, hi ha altres virus, que ja tenim instal·lats de fa molts anys, que, evidentment, no ens ajuden gens.
No sé com preguntar-t'ho, però... Estàs o has estat molt cabrejat en algun moment? De dir, una altra crisi, un altre cop el que m'estàs comentant, no? Les ajudes econòmiques si arriben són insuficients perquè no et permeten, en alguns casos, ni fer front al lloguer del local, per dir alguna cosa, o tens un caràcter que dius, bo, ja porto 30 anys a una dinàmica que una mica immune.
No, jo diria que més que immunitat és que el que és veure la... O sigui, per mi m'agradaria el que diuen sempre, no? El mateix que va passar amb la crisi de Kuwait, no? Vull dir, quan van dir que, bueno, que com que ja no hi havia espies, no es van donar compte de que el Saddam Hussein, no? Vull dir, l'havien armat, no? I ja no hi havia ningú sobre el terreny. On jo crec que els polítics, del signe que siguin, absolutament, aquí sí que no hago distinciones, no s'enteren de la missa a la meitat. Mm-hmm. O sigui, estan en lo suyo, de defendre el seu escaño, el seu lo que sigui, el seu lloc, el seu lloc de regidor de lo que sigui, i lo que és el postureo. Però vull dir, si... Bueno, la prova és també buscar, si féssim una estadística de quants polítics verdaderament són empresaris o han sigut empresaris, emprenedors, em sembla que ens duríem una sorpresa, no? Mm-hmm. Con lo qual ja no és que siguis immunitzat, jo crec que hi ha molta gent que si ens està escoltant i tenen des d'un petit negoci, una perruqueria petita, un bar, vull dir, ajudes zero i en canvi tot el dia estàs sentint per la tele. O sigui, jo sí que m'emprenyo quan sento tot el dia per les notícies, no? Tropecientos mil millones d'Europa per a sobre. Jo quan parlo amb els meus amics francesos o britànics i tal, a sobre em diuen, escolta, que Espanya i Itàlia us emporteu tots els milions pel rescate Covid, no? I jo dic, bueno, pues, escolta, passeu-me'n algun,
sí, no? Sí, no l'he vist.
Vull dir que això és una hipocresia total, no? Uh-huh. O sigui, emprenyat, sí, però també impotents.
Uh-huh. Saludem a Elisabet Díaz, de l'equip de Solo Consultores, empresa col·laboradora habitual del programa. Elisabet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si has pogut seguir... Has pogut seguir una mica el missatge d'Esteve Julià, director fundador de Fit Forever?
Sí, l'estava escoltant amb molt d'interès perquè, bueno, perquè ha resultat aspectes... Bueno, principal, jo crec que sempre aprenem de l'experiència de totes les empreses que tenim aquí al territori i també a fora, però connecto especialment amb moltes de les coses que ha estat explicant del seu recorregut i també de la sensació aquesta que tenim ara, no? Tots, arrel de la Covid. Uh-huh.
Claudio Drapkin... també un company vostre, fundador de Solo Consultores, fa tres setmanes comentava un aspecte important que crec que també ho ha dit l'Esteve Julià, la feina ben feta. Aquelles empreses que ho han fet bé són les que poden sobreviure generalment a les crisis econòmiques. Estàs d'acord també, Elisabet?
Bueno, sí, estem convençuts d'això, de la feina ben feta, amb qualitat, responsabilitzant-nos de lo que fem, per tant, per donar aquestes garanties al final al nostre client, a la societat, no?, per la qual estem treballant, no? I llavors, aquí la seva que ha comentat que sempre quan hi ha crisis apareixen, i en aquesta ho hem tornat a veure, no?, oportunistes o especuladors, doncs és molt trist veure com tenen un espai, no? Tenen un cabuda a empreses que en realitat són nosaltres, bueno, en el nostre model les tenim catalogades com depredadores, perquè al final només estan posant el foco en un guany ràpid, sobretot econòmic, i no tenen en compte l'entorn en què estan operant, no? Que és pues, la societat, l'entorn, les altres empreses que es dediquen al mateix, al propi sector, al client final, perquè, com bé explicava l'Esteve, pues, després desapareixen i si hi ha algun problema pues, no les trobes. Vull dir, absolutament en línia amb la importància d'aquesta feina ben feta i de la responsabilitat que hi ha darrere, no?, de tots aquells que estan posant al final... molt de valor, fent aquesta feina, no?
empreses depredadores, eh, Esteve? Diu.
Absolutament, absolutament. I nosaltres estem d'espectadors.
Sí, sí. Sí, sí. Emocionalment, jo també imagino que has de ser fort, no? Perquè una crisi com aquesta, quan veus que potser la has de baixar la persiana o que estàs allò de dir, a veure, gener, febrer, què passa, jo imagino que més d'un no es deu aixecar del llit, perquè al final, emocionalment, qui t'ajuda? Òbviament, la parella, l'amic, però a la pràctica no tens a ningú que et doni calés o que et doni una solució real.
Bueno, jo vaig sentir fa molts anys amb el fundador de les porcelanes Lladró, que li feien, que bueno, ha sigut evidentment doncs una marca doncs, no? Que en el seu moment va ser a nivell mundial doncs, molt important, i es queixava d'això, no? I ell deia, a veure, a mi tothom em ve a demanar, no? Motivació, eh? Vull dir, de, tens que estar, tens que motivar la teva gent, tens que ajudar la teva gent, tal i qual, molt bé, diu, però i a mi qui em motiva, no? Llavors, clar, vull dir, els que estem, diguéssim, doncs, a l'emprenedor, en aquest cas, la motivació hauria de venir, precisament, de la teva gent, no? Vull dir, o sigui, a nivell empresa, tu ja tens un equip que l'has creat tu i a partir d'aquí l'equip va millor o pitjor, però, en canvi, el que és l'Estat, el govern, les institucions, que tot el dia s'estan fotent el fetge unes a les altres, i la caça sin barrel. Llavors, tot el que són els emprenedors, emprenedores, evidentment, estem tot el dia, doncs, bueno, i això que et diuen ara, bueno, teletrabajo, no, bueno, vamos a regular el teletrabajo, sí, i vostè s'entén amb el treballador. Bueno, ja m'estàs posant en una tessitura de que jo em tinc que, no?, negociar amb la meva gent si l'ordenador serà esto, si pondremos esto, si pagaremos l'altre. Si llavors, si vull que algú faci alguna cosa especial, el tema dels ICOs, bueno, el tema dels ICOs em sembla de jutjat de guàrdia, no? O sigui, si vés al banc, no? Nosaltres vam rescatar els bancs el 2008, no sé si us en recordeu, no? Nosaltres dic, tots els ciutadans, general, sí, tots els que paguem impostos en aquest país, sí, per dir-ho clar i català, vam rescatar els bancs, no? I ara nosaltres, vull dir, i ara què? I ara els bancs ens han d'ajudar i ens diuen, val, jo et deixo diners, ells, coste zero, i a més, avala-ho, no? O sigui que si tu has treballat, doncs, 20 anys, no?, per comprar-te la teva vivenda, no?, per donar educació als teus fills i tal, ara et diuen, molt bé, et donem tants diners, però a més a més, no et donen el millor els que necessites i, a més, avala-ho, no? Home, la veritat, gràcies.
Déu-n'hi-do. En 30 segons, Elisabet, no sé si vols afegir alguna cosa d'aquesta part que comentàvem, la part emocional. No sé si vosaltres, com a solo consultores, heu tingut molta feina en aquest sentit, acompanyar CEOs, directius, empreses en general.
Bueno, doncs, sí, especialment, sempre és un aspecte que treballem, perquè nosaltres, per nosaltres la persona està en el centre, i treballem sempre des de que l'empresa ha de tenir una mirada transversal i en equilibri, la part econòmica, amb crear valor relacional, des de vol dir amb el client, però també amb la nostra gent, i, per suposat, això per poder adaptar-nos i donar resposta a tot el que ens va venint, no? El que sí que és cert és que arrel del març, de la Covid, que es va disparar, o ens va frenar a tots, com ens va frenar el tema de l'estat d'alarma, doncs aquí especialment hem estat i continuem estant, al costat del client, per aquesta part emocional, perquè hi ha moltes reaccions, totes absolutament lícites, que tenen que veure això amb l'emprenyament, amb la frustració, amb la impotència, amb la por, amb la ràbia.
Molt bé.
I això tant si l'empresa o tothom està teletreballant, com els que estan en ERTE, com aquelles empreses que han estat treballant pues, al 120%, pues, perquè són d'un sector que ha hagut de potenciar encara més allò que estava fent, no? Llavors ara especialment estem molt centrats en això, en ajudar i acompanyar a regular això per poder també continuar estant connectats amb el propòsit de cadascuna de les empreses, que és al final el que et dona sempre, no? Davant d'una crisi que s'emporta moltes coses i que et posa davant situacions com ara explicar la seva, doncs, de molta injustícia o desequilibri.
Elisabet.
El que et pot ajudar és això, connectar amb la teva identitat, el que et dona centre, i a partir d'aquí continuar a construir junts, no?, amb la teva gent.
Elisabet, moltes gràcies, hem agotat el temps. Us trucarem i us tindrem aquí l'estudi amb més calma. Un plaer, i també a Esteve, a Julià, molta sort i gràcies per haver estat. Fins al dilluns.
Gràcies.
Fins al proper dilluns. Adéu-siau.
Tarannà Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.